Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
No need to do that. The woman comes in every morning.
I can do it.
Leave it!
Please.
We came together that summer in Oxford. Anna, Charlie, William, Rosalind, the kids, and me. There was an accident.
Benvingut, Víctor Alexandre.
Hola, bon dia, Carme.
Avui ens hauràs d'aclarir, perquè ens ho has complicat, eh? No acabem de situar-nos ben bé de què va el tema d'avui.
Sí, avui dedicarem aquest espai a l'escriptor Harold Pinter, a l'escriptor britànic Harold Pinter, que va néixer un 10 d'octubre de l'any 1930, i per tant, doncs, si encara visqués, ara hauria fet 85 anys, Clar, algú es pot preguntar i què hi pinta Harold Pinter en un espai de cinema, perquè era un dramaturg. Però cal aclarir que, malgrat que era un grandíssim dramaturg, un dels grans dramaturgs del segle XX, doncs també era un molt bon guionista. Ell havia fet guions per ràdio, havia fet per televisió, havia fet doncs, adaptacions literàries portades al cinema i aleshores doncs, hi ha pel·lícules que són adaptacions de novel·les que ell va guionar perquè poguessin ser portades a la pantalla. Per exemple, hem obert amb una d'aquestes pel·lícules, Accident, de Joseph Losey, una pel·lícula de l'any 1967, basada en una novel·la de Nicholas Mosley i protagonitzada per l'actor Dirk Bogarde. És una història sobre les diferents maneres que hi ha de veure la realitat i allò que amaguen les aparences. Una altra pel·lícula, també protagonitzada per Dirk Bogarde i dirigida per Joseph Losey, anterior, que és del 63, és El servent. Aquesta pel·lícula, bé, hi ha una relació entre Dirk Bogarde, que és una mena de majordom, i James Fox, que debutava en aquesta pel·lícula i feia el paper de senyor. Però aquí, a mesura que van passant coses, els papers, els rols, es van invertint entre amo i senyor. Jo recordo que aquesta pel·lícula es va estrenar al Cinema Savoy de Barcelona i va tenir un èxit tan bèstia, una cosa increïble, i va durar mesos i mesos i mesos al Savoy amb unes cues increïbles.
Impensable avui dia.
Sí,
segurament.
Sí, perquè avui dia no s'estrenen en un cinema, sinó en molts cinemes alhora. I
no s'aguanten tant les pel·lícules.
No. És que aquesta era molt bona, eh? El servent.
Usted es el sirviente, ¿no?
¿Espera que me encargue de toda esta basura yo solo? ¿De todo lo que deja tirado por todas partes sin que me ayuden? Necesito que venga una criada para que me eche una mano. No puedo trabajar en una pocilga. Es imposible que haga mi trabajo en estas condiciones. Me pongo a pasar la aspiradora y usted está en medio. Siempre está en medio.
Haga su trabajo y déjeme en paz.
Pinter, que deies que era autor teatral, poeta, guionista cinematogràfic i autor, però no sé si ens pots confirmar si mai va protagonitzar cap pel·lícula que hagués escrit ell o bé basada en alguna de les seves obres.
No, protagonitzar no. Com era, ell era actor també, eh? Ell havia començat com a actor, però de teatre, no de cinema. I havia aparegut també en obres que ell mateix havia escrit, en algunes. En cinema feia aparicions allò petitones, vull dir, molt fugaces. Per exemple, en Accident, la primera que hem obert, apareixia en un paper de productor de televisió. I on precisament una de les protagonistes era la que era la seva dona en aquella època, l'actriu Vivienne Marchand. I també El servent, per exemple, doncs ell apareixia fent un home de la societat. El servent era una novel·la de Robin Morgan, i una altra gran obra literària adaptada per Pinter va ser una novel·la de John Fowles, que era La dona del tinent francès, una pel·lícula de l'any 1981, dirigida per Carel Reis i protagonitzada per Meryl Streep i Jeremy Irons.
It has been recognized as a masterpiece of modern literature. It has given the world a woman and a love story so mysterious and unique, only an actress of the most special talents could portray them on the screen. Meryl Streep in The French Lieutenant's Woman.
I knew it was ordained that I should never marry an equal, so I married Shane. I am the French Lieutenant.
Fragment de La dona del tinent francès, que va tenir un èxit espectacular, que a més és d'aquelles pel·lícules que ha vist pràcticament tothom i de la qual en Harold Pinter va guanyar un Òscar per escriure en el guió?
No el va guanyar, però va estar nominat. Qui el va guanyar realment va ser Meryl Streep, el de millor actriu, que estava molt bé, ella estava molt bé. Pinter va guanyar molts premis cinematogràfics, però l'Òscar mai. De tota manera, com a premis literaris em va guanyar el Premi Nobel, que Déu-n'hi-do, no està gens malament. Ara escoltarem el fragment d'una pel·lícula que es diu L'últim magnat, The Last Tycoon, de l'any 1976 de Martin Scorsese, que és una adaptació d'una novel·la inacabada de Francis Scott Fitzgerald. Ell va morir abans d'acabar-la. Aquesta pel·lícula, o novel·la millor dit, narra més o menys la personalitat d'un gran productor de Hollywood, que era l'Irving Thalberg, que va morir molt prematurament, va morir jove. Era un home molt poderós, a Hollywood. I aleshores, doncs, Scorsese fa la pel·lícula sobre aquesta novel·la i Harold Pinter, doncs, l'adapta, perquè pugui ser realitzada. El protagonista era Robert De Niro, i en aquesta seqüència que ara escoltarem veurem que es narra, apareix en un paper de guionista l'actor Donald Pleasence, que representa que és un autor molt reputat però molt tibat també, que no entén gens de cinema i que es queixa perquè els guionistes li retallen tot el que ell escriu. Passa que ell fa, doncs, autèntics discursos de paraula i paraula i paraula i no sap que el llenguatge cinematogràfic, doncs, parla molt amb les imatges, més que amb les paraules. I aleshores el Robert De Niro, que és Irving Thalberg, li dona una lliçó.
Permítame una pregunta. ¿Va usted al cine?
Raramente.
En él la gente siempre está peleando y cayéndose a los pozos.
Sí, diciendo estupideces.
Escuche, ¿en su despacho hay una estufa que se enciende con una cerilla?
Creo que sí.
Suponga que está en su despacho. Ha estado todo el día peleando con todo el mundo. Está agotado. Este es usted. Entra una chica. Ella no le ve a usted. Se quita los guantes. Abre su bolso y lo vuelca sobre la mesa. Usted la contempla. Este es usted. Y mientras, ella. Dos monedas de 10 centavos, una caja de cerillas y una moneda de 5 centavos. Deja la moneda de 5 sobre la mesa. Vuelve a meter las de 10 centavos en su bolso. Coge los guantes. Son negros. Los mete dentro de la estufa. Enciende una cerilla. De pronto, suena el teléfono. Ella coge el auricular. Escucha. Y dice... Yo no he tenido un par de guantes negros en mi vida. Cuelga. Se arrodilla junto a la estufa. Enciende otra cerilla. De repente, usted se da cuenta... de que hay otro hombre en la habitación. Vigilando todos los movimientos de la chica.
¿Y qué pasa?
No lo sé. Yo solo estaba haciendo una película.
¿Para qué eran los 5 centavos?
Jane, ¿para qué eran los 5 centavos?
Los 5 centavos eran para el cine.
L'últim magnat, una pel·lícula que em sembla que no va tenir èxit i
no,
és estrany.
No, sí, sap greu, però potser perquè era inacabada, va influir el fet que fos inacabada. A mi em va agradar, Jo només l'he vist una vegada, però la recordo i a mi em va agradar. Sortia molta gent coneguda, a part de Robert De Niro. Sortia Tony Curtis, sortia Robert Mitchum, Donald Pleasence, sortia Jean Moreau, Jack Nicholson, Ray Milland, és a dir, molta gent coneguda. Però bé, ja hem dit que Francis Scott Fitzgerald va morir sense acabar-la, la novel·la, però la novel·la, la pel·lícula sí que té una mena de final, però vagin, clar, més o menys el van intentar arrodonir. Però de tota manera, les novel·les, les obres dramàtiques de Harold Pinter tampoc tenen un final, vull dir que també ja anava bé. Ara, doncs, ja que hem parlat de pel·lícules basades en autors diversos, adaptades per ell, ara parlarem d'una obra de teatre que ell va escriure i que aleshores la pel·lícula adapta una obra seva, de l'autèntic d'ell mateix, de Harold Pinter. Es diu Betrayal, Traïció, és una de les obres més famoses de Pinter i és un triangle. Aquí ho protagonitzaven Ben Kingsley, Patricia Hodge i Jeremy Irons, sí, i feien el paper de marit, dona i amant, un triangle. El que passa és que tenia la particularitat aquesta història que el temps va a l'inrevés. Comença el 1977 amb la relació i vas veient com era la relació abans. Sí, vas al 1968, quan comença. Aquesta història, de fet, està basada en un fet real, que és la relació que Harold Pinter mantenia, quan estava casat amb l'actriu Vivian Merchant, amb una periodista de televisió, que es deia Joan Bakewell, que també estava casada. I durant 7 anys van mantenir una relació així, més o menys secreta, clandestina, i quan la relació es va acabar, ell va escriure aquesta obra, i li va enviar, i ella, quan ho va rebre l'original a casa, es va quedar, va dir, hosti, si aquesta és la nostra història, oi? I aquesta senyora actualment té 80 i tants anys, encara és viva.
In every life, for every love, with every trust, there is the risk of betrayal. Jeremy Irons, Ben Kingsley, Patricia Hodge. Betrayal.
Bé, fins ara totes les pel·lícules que hem comentat són les úniques que té com a guionista Pinter o en
sí,
té d'altres?
En té més, en té més. Si n'hi ha, per exemple, hi ha El porter, d'una història seva, que la va dirigir en Clive Donner l'any 64, també amb un triangle de protagonistes molt bo, Donald Pleasence, Alan Bates i Robert Shaw, i també hi ha La col·lecció, que no s'ha estrenat en cinema, però sí a televisió. La va fer un canal britànic de televisió, amb Alan Bates també, amb Malcolm McDowell, amb Laurence Olivier i amb la Helen Mirren. És també un tema d'infidelitats, la col·lecció. Parla d'una col·lecció de modes i un tema de parelles. Nosaltres, si et sembla, tancarem aquest espai d'avui, aquest record a Pinter, que va morir l'any 2008, amb el tema musical de l'adaptació cinematogràfica d'una de les tres pel·lícules, la trilogia que ell va fer, que ell va adaptar per la filmografia de Joseph Losey, que era la pel·lícula El missatger. El missatger amb Julie Christie, que era una de les protagonistes, Alan Bates i Michael Redgrave, el pare de Vanessa Redgrave. Aquesta és la tercera pel·lícula, com en dic, de la trilogia, i el tema el va compondre Maurice Jarre.
Serà fins la setmana que ve, doncs.
A reveure.
Adéu-siau.